Els vis dies de Cope Menorca començar amb un nou programa, El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, en Marc Florit, en Neus Pons, na Sònia Febrer, Antoni Fullana i en es control, Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat pel Gabinet de Comunicació del Bisbat de Menorca amb la finalitat d'informar de la vida de l'Església menorquina.
Aquesta setmana tenim presents els malalts, els que pateixen una situació en la qual la manca de salut els fa patir i afecta a tota la família.
Celebrem la Pasqua del Malalt, un dia en el qual, convidats pels secretariats de la Pastoral de la Salut i de Missions, celebrem aquesta jornada amb el lema «Deixa't captivar pel seu rostre desgastat».
Començem el programa d'aquesta setmana i ho fem com cada setmana notícies. Avui les notícies principals són aquestes que els anem ara a explicar.
En primer lloc, na Neus Pons ens explica com s'ha viscut la festa de la Mare de Déu del Toro.
Aquests dies, la nostra església ha viscut la festa de la Mare de Déu del Toro, patrona de Menorca. El 5 de maig, un grup de fidels va pujar a peu al santuari de la Mare de Déu del Toro des de la parròquia de Sant Martí. Al santuari va tenir lloc la tradicional vetlla de Santa Maria, animada musicalment pel grup de la Concepció de Maó. El 6 de maig, els capellans, els diaques i la vida consagrada van celebrar aquesta festivitat amb una eucaristia que va presidir el bisbe Gerard i en la qual es va retre un homenatge als preveres Josep Sastre i Manolo Bonet amb motiu del 50 aniversari de la seva ordenació presbiteral i també a la religiosa dominica de l'Anunciata, Mari Carmen Alberto, amb motiu dels 25 anys de professió religiosa. Va fer l'homilia el prevere Josep Sastre, amb la qual va desgranar evangèlicament les actituds que té Maria, que ens poden ajudar a tots a seguir el camí de Jesús. El 7 de maig va tenir lloc la tradicional benedicció dels termes de Menorca des del Santuari Marià. Finalment, el 8 de maig, dia de la festa titular, durant la missa presidida pel bisbe Gerard, una postulant va ser admesa a la congregació de les filles de la Sagrada Família.
A continuació, na Sònia Febrer ens informa de la campanya Cuida el teu poble.
El dia 6 i 7 de maig, els diferents agrupaments dels escoltes de Menorca van organitzar unes jornades de conscienciació dirigides a la població, a infants, joves i adults, amb el projecte anomenat Cuida el teu poble. Les jornades van consistir en realitzar accions a diferents punts de les poblacions i fent una neteja de tot el que s'anava trobant. El resultat va ser la recollida de més de 40 bosses de fems plenes de diversos materials, llosques, llaunes i altres objectes que els serveis de neteja van retirar i dipositar als contenidors corresponents gràcies també a la col·laboració dels ajuntaments, que van facilitar bosses de fems, guants i aigua per fer net. En total hi van participar unes 90 persones a totes les activitats dels pobles. Des de l'entitat diocesana destaquen que el més important no és l'acció que s'ha fet, sinó que a partir d'aquestes accions es prengui consciència per mantenir nets els pobles i els seus entorns naturals.
I per acabar, els hi parlam de les jornades de formació dels equips de la Mare de Déu. Ens informa ara en Diego Dubón.
El passat dissabte 6 de maig, els equips de matrimonis de la Mare de Déu de la regió de Menorca i Catalunya es van trobar a la Colreria, al poble de Tiana, la província de Barcelona, per tal de realitzar una jornada de formació sota el títol Retrobem Orígens, per revisar i aprofundir en els punts d'esforç que els proposa el moviment. Els responsables dels sectors de Menorca van preparar un joc dinàmic i divertit per explicar el significat de la regla de vida, que va tenir molt bona acollida. Els participants valoren aquestes trobades no sols per la formació de cada un dels matrimonis participants, sinó també per la convivència amb matrimonis que venen de llocs diversos, amb experiències diferents i amb iniciatives que porten riquesa al moviment.
Avui és la festa de Sant Pancràs, que nasqué a Frígia, l'Àsia Menor. Ara els hi explicam més detalls de la seva vida.
Sant Pancràs va néixer l'any 289 després de Crist a la província romana de Frígia, regió de l'Àsia Menor. Fill de pares pagans d'origen noble, va quedar orfe quan encara era un infant. Amb el seu oncle, en Dionís, va marxar a Roma, on es va convertir al cristianisme en la clandestinitat. Tenia 14 anys quan l'emperador Dioclecià va decretar l'última i més violenta persecució als cristians de l'Imperi Romà. El jove Pancràs va ser denunciat i encara que Dioclecià va utilitzar tot tipus de promeses i amenaces per fer que abandonés la seva fe en Jesucrist, aquest es va mantenir ferm en la seva fe i l'emperador, indignat, va ordenar que el decapitassin. La sentència es va complir fora de Roma, al costat de la Via Aurèlia. Es diu que una dona anomenada Octavila va recollir el seu cos i el va enterrar en un cementiri proper, on posteriorment es va edificar la Basílica de Sant Pancràs. Sant Pancràs és considerat com el sant dels afligits per la pobresa i se li invoca perquè no falti salut i feina.
Ara és el moment de gaudir d'un pot de música. Escoltam Ponte en Camino, No esperes más, de Marta Mesa.
Proyecto de tu vida te empuja hacia arriba y hacia los demás, derriba los muros que te paralizan. El amor es respuesta a tu deseo de felicidad.
Ponte en camino, no esperes más. Confía plenamente, ¿por qué temer? Nuestro camino está habitado por él. A ti te digo,
hoy quiero alojarme en tu corazón. Caminar y compartir mi vida contigo. Nunca dejes de vivir con pasión. Si en tu centro tu huésped es el amor.
Ponte en camino, no esperes más. Levántate y sal de ti mismo. Confía plenamente. Nuestro camino está habitado por él. Ponte en camino, no esperes más.
Aquest diumenge celebrarem la Pasqua del Malalt. Per això, aquesta setmana entrevistam a mossèn Joan Miquel Sastre, que és rector de les parròquies de Santa Maria i de la Concepció de Mahó, i també és responsable del servei religiós i d'acompanyament dels malalts a l'Hospital Mateu Orfila. Bon dia, Joan Miquel, i benvingut.
Bon dia i ben trobats.
Primer, per començar i entrar un poc en context, per si algú desconeix el seu significat, li volíem demanar què és la Pasqua del Malalt.
Bé, el primer de tot, la Pasqua del Malalt és una jornada, no?, a nivell estatal, però jo penso que hem de dir que no és únicament una jornada. Si m'ho rematem a la paraula Pasco, Pasco significa pas, trànsit, no? Per tant, és el pas de Déu per la vida dels homes. Per tant, el desitjable seria que la Pasqua del Malalt no fos una jornada solament, que també ho és, sinó que fos una realitat que es va duent a terme i es fa, diríem, es materialitza, es personalitza, no?, en cada malalt. Ojalà en cada pacient o la persona, quan experimenta la limitació de la malaltia o de, en l'àmbit moral o el que sigui, ojalà pues, dins aquesta situació hi pogués haver l'experiència de Déu. Llavors podrien ratllar d'aquesta Pasqua del malalt, no?, com a, que fos el més desitjable. També he de dir, com he dit, és una jornada de pregària i reflexió, no?, que se va instituir precisament per a prendre consciència del treball dins tot aquest camp i aquest món de la pastoral que se diu de la salut, però que també és de la malaltia, no?, encara que el desitjable és que a través de la malaltia s'arribi de nou a la salut, no? Per tant, Jesús se va... l'Evangeli s'ho veu moltíssim, quan Jesús se va atracar en els malalts, no?, com els atenia, no? Per tant, en l'àmbit evangèlic, de l'Evangeli és una preocupació. Des del moment que va ser una preocupació per Jesús, també ho ha de ser per aquells que som els seus deixebles, els cristians, i ho ha de ser en tots els temps.
Així és. I com es celebrarà la Pasqua al malalt aquí a Menorca?
Bé, a Menorca, en caràcter així més diocesà, a la parròquia de Sant Francesc de Ciutadella, es celebrarà una eucaristia, no?, presidida pel senyor bisbe, on s'administrarà el sacrament dels malalts. També hem de recordar que el passat mes de febrer es va organitzar una jornada sobre els malalts, en aquest cas era sobre els malalts mentals. Dins la diòcesi cada any hi ha alguna jornada, o bé entorn d'aquest dia, no?, de la Pasqua del malalt, o bé amb unes altres dates, no?, però sobretot per prendre consciència, per pregar, no?, per mentalitzar de la importància de l'acompanyament a les persones dins l'àmbit, diríem, de l'enfermedat o de la manca de salut o de la decrepitud o de l'ancianitat, digueu-li com vulgueu.
I quin és, per continuar en aquesta línia, quin és l'objectiu principal d'aquesta jornada dedicada als malalts i què ens diu el lema d'enguany?
El lema d'enguany és «Deixa't captivar pel seu rostre desgastat. No em rebutgis a la bellesa, no m'abandonis», no?, partint del Salm 71, no? Jo penso que el lema d'enguany és més que eloqüent, prou eloqüent. Tant de cops, la tentació en els moments de debilitat, la tentació que tots podem tenir, és girar la mirada cap a un altre lloc, pensant, bueno, aquesta persona ho passa malament, està en un moment de debilitat, però això no m'afecta perquè no és de la meva família o el que sigui, no? És una tentació que tenim. La jornada ens fa prendre consciència i és una invitació a que no podem desentendre-nos d'aquells que es troben immersos dins el món de la malaltia, de la debilitat, de lo que sigui, no?, de la manca de salut, no?, de la decrepitud, de la vellesa. I per què no ens podem desentendre? Perquè el creient, el cristià, el catòlic, mai ha d'oblidar que la vida té una dignitat des del primer moment en què són concebuts en el si de les nostres mares fins en el darrer moment. I per tant, com la dignitat de la vida és tan gran, immensa, perquè som imatge i semblança de Déu, d'aquí que és un deure cristià fer-nos pròxims en aquells qui pateixen. El patiment té moltes, és molt polièdri, no?, té moltes facetes, moltes cares, i una d'elles és, diríem, la malaltia. Jesús mateix va dir «Esteia malalt i em vau visitar». Per tant, si ell ho va dir, nosaltres també ho hem de fer, ens hem de fer pròxims, com ell s'hi va fer.
I ja per anar acabant, Joan Miquel, si ens vol explicar un poc, que segur que molts oients ja coneixen aquest servei, però si ens vol explicar un poc en què consisteix el servei religiós i d'acompanyament que ofereix a l'Hospital Mateu Orfila.
Bé, el nostre servei, bé, primer de tot he de dir que no som jo tot sol, sinó que ja s'ajuda també de sa germana Maria Alberto, dominica, i jo penso que la seva presència també és molt, molt, molt important, perquè ella és ella i jo, i per tant un i altre mos complementam, no?, diguem, es rasga femení i masculí, no? Quan parlam o quan ratllam de quina és la missió que feim allà, bé, primer de tot, per lo que se refereix a jo, administrar sacraments, no?, sobretot allà és el sacrament de l'Eucaristia, de la confessió, encara que també hi ha ocasions en què s'ha de batear, inclús he casat a persones en situació terminal, no? Per tant, el primer, administrar sacraments, però, junt amb això, escoltar, i jo sempre dic que callar molt davant es malalt, perquè no es tracta de marejar sa gent, sinó es tracta d'una presència discreta, més bé silenciosa, mos hi fem presents, tant sa germana Mari com un servidor, aquelles persones que desitgen els nostres serveis, ja sigui que s'ha escoltat o qualque sacrament, llavors s'administra. També cada diumenge celebrant l'Eucaristia, no?, a la capella de l'hospital, a l'oratori, on la gent hi va pregar i tal, sempre hi ha un grupet de persones. I llavors també jo dic que l'hospital és tot un món, perquè no només és el món del pacient i dels familiars que l'acompanyen, sinó l'hospital és moltíssima la gent que hi fa feina, no? Per tant, tots els facultatius, infermers, saladors, gent administrativa, des de neteja, és un poble, allò, és un poble. Certament que els primers destinataris del nostre servei, sense cap dubte, són els pacients i els malalts, però el fet que estiguem allà dins també ens dona la possibilitat de tenir una relació amb tot aquest tipus de persones que és la seva professió, la seva vocació, i és així com jo vos dic, no? Vull dir, tantes vegades, per fet de ser sacerdot, per ser prevera, pues s'atraquen uns i altres, i, no. I un te confia les seves coses, l'altre, a vegades les preocupacions, i la nostra feina pues és escoltar, animar i estar pròxim en aquell qui ho necessiti.
I de moltes gràcies, Joan Miquel, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres i per ajudar-nos a comprendre millor el significat i la importància de la Pasqua del Malalt.
Moltes gràcies i desitjar que realment sigui una Pasqua, no? El pas de Déu per la vida de tots aquells professionals que estan en aquest àmbit i també d'aquelles persones que en aquests moments viuen la debilitat de la malaltia, perquè és una realitat que presto o tard tots hi arribam. Bona Pasqua.
Així és, gràcies. Bon dia.
Després d'escoltar l'entrevista, ens acompanya ara la cançó Gràcies, del grup Tuyo.
Gracias por dejarme estar tan cerca de ti. Qué ganas tenía de que llegara este momento. Gracias por esconder este trozo de pan y poderte escuchar en el silencio. Gracias, Señor, muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias por dejarme estar tan cerca de ti. Qué ganas tenía de que llegara este momento. Gracias por esconderte en este trozo de pan y poderte escuchar en el silencio.
Ara passam a explicar el disc, el que hi ha escrit a la nostra agenda, les activitats d'aquests propers dies. Primer de tot, terceres jornades de premsa de Menorca.
seran avui, dia 12 i demà 13 de maig, a la seu de l'Institut Menorquí d'Estudis. Dia 12 de maig, de les 17:45 a les 21 hores i dia 13 de maig, de les 10:30 a les 12:30 hores. Hi haurà ponències de Miquel Àngel Limón, Josep Manguant, Joan Cantavella, entre d'altres.
I a Ciutadella, els dies 19 i 20 de maig, a la seu del Cercle Artístic. Dia 19 de maig, les jornades seran de les 17:45 a les 21 hores i dia 20 de maig de les 10:30 a les 12:30 hores. Hi haurà ponències de Miguel Ángel Limón, Sebastià Roger i Miquel Pons Portella.
I el 20 de maig a les 11:45 tindrà lloc una ponència d'Antoni Fullana i Sonia Febrer del Gabinet de Comunicació del Bisbat sobre el tema Història, funcions i estratègies de comunicació catòlica per al segle XXI.
Festes de l'ermita de Fàtima. Dues celebracions a l'ermita de la Nostra Senyora de Fàtima a Mó.
Divendres 12 de maig a les 18 hores, Rosari. Tot seguit, Eucaristia. I es diumenge 14 de maig, Festa de Sant Isidre, a les 12:30 hores, Eucaristia.
Celebració de la Pasqua del Malalt.
El bisbe Gerard presidirà aquesta celebració el diumenge 14 de maig a les 11 hores a la parròquia Sant Francesc a Ciutadella. Celebrarà l'unció dels malalts un grup de fidels.
Trobada de periodistes al Toro amb el bisbe Gerard.
Aquesta trobada tindrà lloc dimarts 16 de maig a les 14 hores a la posada al Santuari de la Mare de Déu del Toro. També hi participarà el periodista Joan Cantavella.
Formació permanent per als prevares.
Dimecres 17 de maig, al matí al Toro. Jornada de formació per als prevares, dirigida pel periodista Joan Cantavella.
Acabant ja el programa d'avui, i ho fem amb el Evangeli d'aquesta setmana, que és de Sant Joan.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
si m'estimau, guardareu els meus manaments. Jo pregaré al Pare que us donarà un altre defensor, l'Esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sempre. El món no pot rebre perquè no és capaç de veure'l ni de conèixer-lo, però vosaltres sí que el coneixeu, perquè habita a ca vostra i està dins vosaltres. No us deixaré orfes, tornaré a venir. D'aquí a poc el món ja no em veurà, però vosaltres sí que em veureu, perquè jo visc i vosaltres també viureu. Aquell dia sabreu que jo estic en el meu Pare i vosaltres en mi, i jo en vosaltres. El que m'estima és aquell que té els meus manaments i els compleix. El meu Pare l'estimarà i jo també l'estimaré i me faré conèixer clarament.
Sant Joan ens diu que només podem veure Jesús els qui escolten la seva paraula i els qui l'estimen. El qui m'estima és aquell que compleix els meus manaments. La comunió amb Jesucrist no ens vindrà simplement d'experiències piadoses. Ens vindrà de la coherència de vida entre l'espiritualitat i la pràctica concreta. Qui té l'Esperit Sant? El qui resa molt o el que compleix els manaments? Complir els manaments és la condició indispensable per rebre el do de l'Esperit. La millor resposta que podem donar a qui ens demana raó de la nostra esperança, com ens exhorta avui la carta de Sant Pere, és l'exemple de la pròpia vida. I la societat d'avui comprèn més fàcilment els testimonis de vida que no pas les paraules.
En l'aproximació a la paraula de Déu d'aquest diumenge acabam el nostre programa.
Com sempre, hem fet el possible per donar-los tota la informació d'actualitat,
perquè no els passi per alt cap detall de tot el que viu i fa la nostra Església a Menorca.
Això ha estat tot. Adeu!